sour patty. Stop throwing a party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Com està el patty? Stop throwing a party.
És, sens dubte, un dels grups catalans, per no dir el grup català del moment. Són els Oques Grasses, que estrenen recentment el seu nou àlbum, que es diu Fruit del Deliri, que s'ha convertit en el millor debut d'un disc en català de la història de Spotify. A més, els últims dies s'ha situat el número 3 a la llista d'àlbums més venuts a tot Espanya, en el conjunt d'Espanya. El Josep Montero i l'Arnau Altimir són cantant i bateria d'Oques Grasses, respectivament. Bon dia, Josep, bon dia, Arnau, i moltes gràcies a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Ara entrarem de ple a parlar del vostre del nou àlbum, però abans de res, que no em puc estar a preguntar-vos per una història que hi ha, una polèmica que hi ha al single, que és Com està el pati. És veritat que la cançó inclou un missatge contra els tiets, o això és una, o és un bif al món de, al món del rap, o què és això, exactament?
No. Nosaltres... Bueno, és una mica una crítica a la societat en general, una mica com està funcionant tot plegat, diguéssim, a la indústria musical, no tampoc exclusivament catalana, sinó una mica tot plegat. I després a internet pues, van haver-hi com tot de gent que traia conclusions i coses, i bueno, està bé, ja és una mica com està el pati en definitiva.
Ja, exacte. Per què creieu que s'ha generat aquesta teoria?
Perquè penso que agrada molt a internet.
Dividir.
El rotllo de que la gent es fiqui amb l'altra gent, és com molt morbós, no? Ara que no hi ha el Sálvame, doncs anem a inventar-nos-en, no?
Mira, justament els tiets, aquí a RAC 105, al Matina Codina, la setmana passada els hi van preguntar si hi havia algun problema.
D'internet, no?
Sí, és primera entrevista que fem i que ens ho pregunteu després d'això. Però sí, desmentim, perquè...
Faríeu una cançó amb Oques Grasses, no hi ha cap problema.
I dues, i tres, i quatre, i cinc, i un àlbum sencer.
És tot mentida.
Us heu fet birres junts, ja. Vull dir, no hi ha cap
problema. Sí, clar. Som superfans.
És veritat, això que diuen? Que teniu una molt bona relació i que...
Ens hem vist dos cops.
Sí, aviam, no... Tampoc tenim una
però relació... no teniu cap problema amb ells, al contrari.
No. No sé, ho no coneixem a tots.
Ja, de fet, els he vist... Això que et dic, ens hem vist dos cops. I ja, tampoc ens fliparem aquí que dir que som millors amics, no? Yeah. Això que fa la gent amb la música, uah, som tots una família i tot aquest rotllo. Nosaltres, això de la família... No som gaire d'aquest equip, diguéssim. Però sí, hi ha bon rotllo, no tenim cap mena de problema amb ells. De fet, quan va passar tot això... Inclús vaig parlar-hi i els hi vaig dir que això, que cap problema i que endavant, que felicitats per lo bé que els hi està anant i que hem de seguir així, que el dia que ens trobem pues, ho celebrem, lo bé que els hi va a ells, lo bé que ens va a nosaltres, i ja està, i res més enllà d'això.
Està molt bé això de Com està el pati, o sigui, és que és això, eh? És que Com està el pati.
En definitiva... A mi em va semblar bastant poètic tot plegat perquè em va ser treure la cançó i, clar, estava als comentaris com hi havia molta gent queixant-se, no?, com per Twitter també.
De què?
D'això, de la cançó, de... I vaig pensar, veus, és que és ben bé com està el pati.
Ara, Josep, em deia una cosa, que és que diu, hòstia, és que jo treballo fins les... Treballo, jo estic despert fins les 4 de la matinada. Clar, estar fins les 4 de la matinada despert et permet el primer que m'has dit. Que el mòbil no va.
Sí.
Va, però no va. Clar, et dona la sensació de que no cal mirar xarxes ni mirar res de matinada, no? I potser és més còmplice i més còmode treballant de nit que no de dia.
Sí, és com que, d'alguna manera, el món és com si esperés a la nit, no? Com, és una mica com quan va haver el confinament, que semblava com que si estaves a casa sense fer res, pues, estava bé, no? I quedava com justificat. Doncs a la nit és com que si estàs despert i estàs tranquil i desconnectant una mica de tot plegat, sembla com que està bé. En canvi, a les 11 del matí és una mica... És una altra història.
Ja no t'agrada tant, no?
Sí, estar desconnectat ja és més raro, no? Vol dir que estàs portant una vida estranya.
Total. Tot just abans deien que heu fet una col·laboració amb la Julieta com El dia i la nit. Com el dia i la nit. Amb els Figaflaues a Toca. Si toca, toca, si toca, toca. Jo nedo com un dofí. Si toca, toca, si toca, toca. Pel passar del teu melic. Si toca, toca, si toca, toca. Que caï el diluvi, que caï el diluvi. I també teniu una amb al·lèrgiques al polen, aquesta cançó tan ballable que es diu Gossejar.
la meva perdició, la teva mel, els teus petons caiguts del cel, dues bales a l'aire que s'abracen, som tu i jo, som la vida que dispara com una...
Decidiu vosaltres les col·laboracions i en qui les voleu fer?
Sí, 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 clar. Si no, qui no?
Digueu, Julieta, vull fer-ho amb la, volem fer-ho amb la Julieta, volem fer-ho amb els Figaflaues.
Sí, sí, sí.
Algú us ha dit que no?
D'aquests que ho hem fet, no.
No, els que no ho hem fet, els que no ho hem fet, amb algú us ha dit que no.
No. N'hi han que teníem ganes de fer i que s'han... Com es diu allò, quan es deixa per més tard? Hi ha una paraula...
Pues ajornat, no?
Ajornat, això, sí.
Sí.
N'hi ha que s'han ajornat aquest any o quan hi hagi temps, però dic que no, no.
Escoltàvem Gossejar aquesta, que és un pur reggaeton, però el disc també està ple d'electrònica, continua mantenint el segell pop de sempre. De fet, el periodista cultural de La Vanguardia, col·laborador del món RQ, el Pere Solà Gimferrer, ha definit el disc com el Motomami català.
Imagina't. Sí.
Què? Què et sembla? Què us sembla? El Motomami català.
Home, jo crec que és un molt bon referent que va canviar una mica el panorama mundial, musical, i jo crec que a tu, Josep, t'agradava bastant aquest disco, pel que m'has dit algunes vegades que era un...
Motomami.
Sí. En quant al risc, penso que sí que s'assemblen. O sigui, és una que jo sempre he admirat molt de la Rosalía. El risc que pren i és una que m'ha animat a mi també d'alguna manera a arriscar, perquè o sigui, és una cosa que m'ha generat molta admiració d'ella i penso que en el moment que estava ella doncs, fer aquesta aposta està molt guai i és molt pur i diu moltes coses d'una persona i en quant al risc jo diria que 100%. En quant a l'altre, pues, clar, l'altre són moques gràcies, ella és la Rosalía.
Sí, però hi ha una cosa que, parlant amb ella un dia, en una entrevista em deia que sobre aquest canvi d'estil i aquesta reinvenció, deia, li preguntava si li havia generat angoixa, d'aviam com sortia això. I va dir, no, diu, expectativa, sí, angoixa no. En el moment que ho estaves fent, que ho estaves escrivint, que ho estàveu musicant, que estàveu fent aquest canvi d'estil, de col·locar-li més electrònica, etc, tot això a tu et generava, per exemple, a l'hora de fer-ho, us generava una mena d'angoixa de veure aviam quina seria la reacció?
És que tot això va venir molt de la curiositat i del voler experimentar alguna cosa nou i de buscar una mica la il·lusió una altra vegada, no? Perquè havíem fet... Amb Fans del Sol vam descobrir com una producció més diguéssim, més comercial, més internacional. Amb A Tope amb la Vida crec que vam seguir en aquesta línia perquè ens va molar ja que hi vam arribar, no? Després de tants anys intentant buscar alguna cosa que ens hi sentíssim identificats. I amb aquest, doncs, jo portava com un any a casa anar entrant coses, anar pensant coses mentre ja anàvem fent gira i això... I me'n vaig adonar que va arribar un punt en què no tenia ganes de sentar-me a l'estudi i seguir avançant. I aquí va ser com... Em vaig preguntar ja per quin motiu devia ser i era perquè necessitava fer alguna cosa nou, necessitava reptes nous, necessitava com d'alguna manera demostrar-me que podíem fer-ho d'una altra manera, no? I va néixer molt d'aquí i si no ho haguéssim fet així, a mi almenys m'haguessin faltat les ganes de fer-ho. I era com... Em motivava tant que diguéssim, el neguit i tot el que podia comportar sortir amb això, el vaig deixar bastant de banda. Ara sí que és veritat que una setmana abans de treure el disc sí que en tenia.
Sí, però el funcionament és teu, Josep, de dir-li a la banda, de dir, escolta'm, anem a canviar. Si un moment diu, escolta, anem a canviar perquè si no m'estic avorrint jo ja.
Va haver-hi una reunió, no?, que els hi vaig proposar, els hi vaig dir... Encara no sabia molt bé cap on aniria exactament, però sí que els hi vaig comentar que pensava que estava molt interessant intentar agafar un altre rotllo, com per experimentar, com per motivar-nos a nosaltres i també per oferir alguna cosa nou.
La resposta va ser fem-ho?
Sí, totalment. En el sentit de que sempre s'ha d'anar evolucionant en la música, sigui en el sentit que sigui, com si potser... No sé, un altre disc tenim ganes de fer una cosa extremadament acústica, també serà pura i sincera i també estarà bé en aquest sentit.
Hi ha una cosa molt curiosa en la música i en les cançons de Oques Grasses que són les lletres. Per exemple, aquesta que sentirem ara parla d'una persona, diguem-ho que imperdible.
La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot, un punt de llum
Aquesta es diu Sort de tu, però aquesta altra que es diu Ping Pong parla directament del que és una ruptura.
Tinc els dies nous com un regal dels déus. De les llibretes velles tinc dibuixos teus. Segueixen les unades, el temps desfà el castell.
Varies preguntes, Josep. Són cançons de les dues de la matinada, aquestes dues, per exemple?
Sí.
Sí. Inspirades en fets reals?
Sí, sí, sí.
No tens por de... o teniu por d'exposar-vos tant?
És que... clar, exposar-se, què vol dir? O sigui, no...
Exposar tots els teus sentiments, tot el que t'ha passat?
Ja. Però és que la música va una mica d'això, penso. O sigui, limitar-te a l'hora d'explicar el que sents quan estàs fent una cançó és limitar la teva, diguéssim, la teva obra, la teva música. I sí que és veritat que, per exemple, amb altres discos, diguéssim, el procés aquest, de, per exemple, d'una ruptura, tot el que passa al principi, porto molts anys escrivint-ho, però mai ho havia publicat, o sigui, mai ho havia ensenyat. I amb aquest disc, doncs, em va semblar guai per primera vegada treure una cançó que parlés d'això, que en tinc moltíssimes. Fer cançons?
No, aquesta, és a dir, feia molt temps que tenies lletres parlant d'això, de la ruptura,
sí.
I ara si la poses, t'ha ajudat el fet de publicar-la? Perquè clar, si n'has escrit moltes de ruptura, vol dir que tens una trencadissa allà dolorosa.
No, vull dir que, o sigui, en tots aquests anys parlo,
Vull dir, sí, però...
Sempre les havia escrit, però sempre havia pensat que podia ser estrany anar cantant això per la vida, diguéssim, durant molt temps. I per això no les traia. I aquesta vegada vaig pensar que estava guai, doncs, mostrar una mica aquestes parts que no havia mostrat mai, que no era res nou per mi el fet de fer-ho, però sí el fet d'ensenyar-ho. Ensenyar-ho no m'ha ajudat, m'ha ajudat a escriure-ho igual que sempre, i ensenyar-ho, inclús et diria que... O sigui, el fet de cantar-ho als concerts no és una alegria, que diguem,
no?
Però... No, perquè, hòstia...
Per tu?
Per exemple, l'altre dia a Girona, doncs... Pues, clar, l'acabes, i quan l'acabo, doncs... Pues, surto de l'escenari i em quedo com en un estat estranyot. I per sort vam posar la de cap...
Perquè recordar és rememorar, no suposo?
Totalment, sí. I, però igual que el disc, vam posar la de cap amunt just després, la intenció que hi havia una mica era com de que venien els amics i t'animaven a estar millor, diguéssim, en el disc. Era una mica això. I em va semblar molt guai, doncs, posar-ho el directe que també fos així, i el directe que surten ells i fan el cap amunt, i després aquí d'alguna manera ja remunto, no? Però tinc allà un momentet que no vol dir que estigui trist ara, el que passa que és com que a l'hora d'interpretar-la, pues, hi connectes, i també per això no havia volgut mai treure cançons tristes. Imagina't que fa 10 anys que ara tingués 15 cançons tristes que fossin les que haguessin funcionat més del grup, saps? Vull dir... Cada concert seria un bajón.
Un tallavenes de nassos.
Sí, sí.
Això és una gravació antiga i molt casolana d'una cançó que mostra que és cool, com podeu imaginar. És una gravació dels vostres inicis. De fet, ja fa una dècada que esteu amb la banda. Heu canviat gaire la manera d'actuar, la manera de fer, la manera de ser, o no?
Amb algunes coses.
Amb algunes coses, sí. Diguem que abans el concepte era més d'això, no? De crear un disc. La nostra funció com a músic era més anar a l'estudi i gravar en un dia, que és el que era, i ara és el concepte aquest més de tenir un ordinador i anar portant idees, matisos, anar construint els temes, i per això tenen una sonoritat diferent dels dos, tres primers discos, amb aquests... tres següents, però clar, la manera de ser de cadascú són bastant el mateix rotllo.
Són bastant el mateix rotllo, sí. Ens en fèiem menys ara, no?
Sí, hem après a...
En principi, clar, fèiem 90 concerts l'any i hi havia marge perquè haguessin merders de Déu.
Aquests últims anys han plegat grups molt coneguts, o que han anunciat que volen que canten en català i que també portaven anys, els Manel, els O... Els Charango, ara diuen els Estijomes que també pleguen. Hosti, com viviu aquesta tendència, vosaltres? És a dir, aquesta sensació moltes vegades de ja començar-nos a preguntar. Abans, la generació anterior, no ens preguntàvem quan acabarien les bandes. Fixa't els Pets, els anys que porta cantant. És veritat que el Sopa van acabar i el Sau, malauradament, també. Però però era molt complicat que algun grup digués. I ara hi ha una moda de dir, bueno, doncs ara pleguem, o pleguem d'aquí un any, o hi anem, anem plegant.
Sí.
Com ho viu vosaltres, això? Perquè és més fàcil esgotar-vos de vosaltres mateixos?
Jo no ho visc gaire, o sigui, en el sentit de... No li dono gaire importància, o sigui, no... Estic molt, diguéssim, amb la meva vida i els altres grups...
Foten el que vulguin.
Sí, que si volen plegar, pues que pleguin, si volen, després si volen tornar, que tornin un altre cop, i si volen fer veure que pleguen, de, així com de mentida, pues també, també... Jo no hi penso gaire. Mm. El que sí que... Sí que és veritat que últimament n'han plegat uns quants. Mm. Potser té a veure també amb el canvi, diguéssim, de... Van haver-hi canvis, no?, en la música, quan... abans de, va haver-hi com l'època aquella com més de Manel, Amics de les Arts i tot això, després els Charango,
és veritat.
I aquí en aquest mundillo del Charango va semblar que nosaltres també ens hi ficaven una mica. I ara sincerament no sé en quin món estem perquè cada dos dies canvia, i potser, no sé, potser la gent plega per això, no?, perquè es desorienten.
El concert l'altre dia veu tocar Gades de Girona, veu tocar les cançons noves del nou disc, però també grans èxits. Un Cool, per exemple, o aquesta, que per mi és una de les millors cançons que teniu, sens dubte. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit... Aquesta cançó, t'he de dir que és preciosa. Però preciosa vol dir preciosa. No sé si... Mira, en aquesta que dinon seus, tu eres, Josep, fa molt temps el Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, em va dir, diu, hòstia, hi ha algunes cançons que jo començava el Bon Dia, diu, per exemple, diu que tothom la demana i que sembla impossible i tal, hòstia, tinc ganes de treure-la de la setlist perquè ja... Hòstia, et passa el mateix a tu amb algunes, no? Ara em diràs, amb Elefants em passa.
No, amb Elefants no. Elefants m'agrada molt, també. Amb algunes, sí, i després les traiem, no?
Bueno, sí.
N'hi ha alguna... Bueno, o sigui, Cool m'agrada molt. Cool és com una mica com un tatuatge que et fas als 16 anys, no?
Sí, vull dir, i que després hi ha dies que dius, hòstia, per què no me'l trec ja? Sí. Per què se m'està...
Sí, però que igualment és com un record i és com que et representa i tot això, però sí, o sigui, a vegades és estrany cantar una lletra que vas escriure fa 15 anys, això és veritat. Mm. I n'hi ha d'altres que les vas escriure fa 10 anys i penses, hòstia, pues, que maco això que vaig escriure allà, no? Com que ja no sembles tu aquella persona. I en el cas d'Elefants, per exemple, per mi, de les últimes que hem anat fent, és de les que m'agrada més.
Sí? Sí, és que és preciosa. I continuo tancant els concerts amb aquesta. Porto amb mi les coses que em vas dir.
Tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç.
Què té aquesta cançó perquè en general per la gent sigui la preferida?
Moltes coses, no? Jo n'hi veig moltes.
Per exemple, la lletra?
La lletra és preciosa. És com la Laura que té aquesta pròpia cançó de... que et fa sentir moltes coses, per molta gent pot fer-li sentir moltes coses, a mi particularment, no sé, et transporta en un... no sé, en un... Sí,
fa gràcia sentir-te parlar de la cançó així.
Sí, clar.
No, mai l'havia d'escoltar la seva opinió.
I no estic dient res.
Noves, tio, està bé.
Sí. No, però no sé, si vols explicar... Exacte, clar, és com tu... Sents un alt, pots veure una altra visió diferent de la que realment és? Literalment el que sents, en aquest
no,
sentit?
No. És que, en definitiva, cadascú es fa la seva...
Sí, tant. Parlant de la gent que estimo, per exemple, fa poc s'ha estrenat el 3CAT, un documental sobre l'última gira, l'actuació de l'anterior gira, que va ser al Palau Sant Jordi a Barcelona, i on aquesta cançó també va ser l'absoluta protagonista. De fet, veus el primer grup en català que fa sold out al Palau Sant Jordi en aquest segle XXI. Mm. Allò de tant repetir-ho, com ho vau viure tot allò al Sant Jordi?
Home, va ser... va ser impactant. O sigui, no... Jo sempre intento esforçar-me per entendre una mica per on passa el grup, per saber una mica d'on venim, cap on hem d'anar, sobretot per saber cap on hem d'anar. I allò va ser una gran sorpresa per mi. Jo no pensava que en 10 hores vendríem 12.000 entrades, per exemple. O sigui, no...
El dia que digueu posem les entrades a la venda, és que ni en el millor dels teus somnis.
O sigui, les vam posar a la venda a les 10 de la nit, es va bloquejar Code Tickets, o sigui, va petar la web fins a les 12, i a les 10 del matí de l'endemà n'havien vengut 12.000. O sigui, jo recordo com parlar amb els managers i dir-los, com a casa, ben agobiat, tu, que sí, que han dit que ja estàs bloquejat, però ara posa que pista no pots comprar. Feia 3 minuts que m'havien dit. I diu, no, és que s'han vengut les 6.000 en 4 minuts. I vull dir, clar, això a mi em va empatar una mica la vida, la veritat.
Et va empatar una mica la vida?
Sí, com de dir, estava molt desorientat, o sigui, no, em pensava que estàvem en un lloc i estic veient que estava...
Hòstia, que xulo això. O sigui, tu et pensaves que estaves en un lloc més planer, per entendre'ns, sí. I vas veure una cursa d'obstacles allà, no? Bueno, obstacles meravellosos, eh?
Em va sorprendre moltíssim la reacció de la gent, o sigui, no m'esperava...
No esperàveu que tenies tants seguidors?
No esperava que la gent en tingués tantes ganes d'això, o sigui que... No sé, no m'esperava tant, en definitiva.
Queda algun somni per complir encara o no? Allò dius, hòstia, m'agradaria fer això, de musicalment.
Sí.
Aviam, digue'm en un, aviam, sí, però escolta'm, tu, posem les entrades a la venda ara i en 12 hores estem endavant al rècord.
Ha de tocar
no, en general.
En general, sí. En quant a la música, doncs, seguir fent el que volem, que no és gens fàcil, i que segueixi funcionant, això és un somni que pot durar sempre.
Ja. Esteu ja amb la nova gira... I heu començat a Batea, com dèiem, a Girona. Crida molt l'atenció l'espectacularitat de la nova escenografia. Hòstia, els que no us han vist, que és un espectacle molt bèstia, perdó, ara serà molt catalano això, eh? Molt bèstia per ser un grup català.
Sí. No, que tenim un... Tenim un equip també de tècnics que també els agrada el risc, una mica,
sí,
com a nosaltres, i pel que ens han anat dient també la gent que està treballant i la gent que dels programadors i tot això, pues sí, és veritat que el que portem ara a nivell català, a nivell espanyol, una banda, diuen que és una aposta que no s'ha fet.
I això us limita una mica? És a dir, una cosa tan gran, limitar-vos espais, que no podeu anar segons quins escenaris, etc, o no?
Sí.
Bueno, aquí hi ha hagut una carrera de fondo per aconseguir que poder posar això a tots els llocs. També s'ha de dir que hi ha hagut una aposta per part dels programadors i dels festivals a l'hora de dir, vale, si porteu això, doncs va, ho farem el possible perquè es pugui tirar endavant. I crec que hem aconseguit poder portar això que vam portar a Girona a tots els llocs on anirem aquest any.
Cap amunt!
Aquí, què coi veu fotre? Okay. Això és fruit del deliri o no realment, això?
Això és bastant fruit del deliri,
sí,
no?
Sí, sí.
Però que us havíeu begut l'enteniment aquell dia, quan veu fer això, o què?
No, va ser tot perquè a vegades a la nit em passa una mica algo que no em mola, que és que em quedo un callat allà al TikTok.
Ja.
Perquè enganxa com una hòstia, o sigui, clar...
És horrorós.
Sí, una cosa, 20 segons, tornem-hi.
És una maldat...
Després intentes mirar una sèrie i no hi ha manera.
No hi ha manera, estàs, totalment d'acord.
Cortes un minut i estàs ja obrint un altre vídeo.
Sí, què m'has explicat?
I em va sortir un vídeo d'unes animadores americanes.
A saber que estàs mirant el teu algoritme.
Bueno, no, però vull dir, com que estaven allà en plan supermusical, com fent el ritme amb el peu i amb les mans, allà en un partit de bàsquet, i vaig dir, buah, això estaria guapíssim de... O sigui, vaig veure que la melodia, amb el ritme sol, caminava una barbaritat i vaig pensar que estaria superguapo buscar una melodia que caminés amb el ritme i prou.
O sigui, que cap amunt és fruit d'una matinada per culpa del teu algoritme d'unes noies de TikTok. Diríem que així seria el titular.
Sí, unes animadores de bàsquet, sí.
Animadores de bàsquet.
Sí.
Unes cheerleaders, diríem, no? D'algun equip?
Sí, però com hi havia com amb flow màxim, o sigui, no ballaven, era com cantar... També començava una sola, com feia les palmes, i després entraven les altres. I no sé de qui era ni com era el vídeo.
Doncs imagina't, les cançons d'Oques Grasses com poden sortir, fins i tot de TikTok a les 3 de la matinada.
M'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida, si fes veure...
Heu comptat quants concerts us queden?
13, no?
No ho sé.
O 12.
12 o 13, prou hi ha o no? Decisió pròpia, eh? No voleu fer més.
No. Ens mola molt la idea de posar màxima energia i màxima il·lusió en cada un i que cada un sigui una espècie de celebració. Vam estar molts anys fent-ne 80, 90 i tenia un punt molt de feina i a mi personalment em costa moltíssim barrejar la música, o sigui, entendre la música com una feina. Em costa moltíssim, això.
Josep i Arnau, per acabar, tu ja tens, Josep, ja tens cançons al calaix guardades?
Sí, moltes, de fet. Ahir, per exemple, n'estava fent una.
Sobre?
Sobre els molins.
Els molins?
Els molins de vent, sí. Mira coses, el vent, la vida.
Va al pròxim disc?
Podria ser, que passa que, clar, encara queda...
Us plantegeu una data de quan ha de sortir, cada quan... No.
No, ara mateix no. Però sí que...
Un parell d'anys.
Probablement a la que haguem paït aquest, la sortida d'aquest, la gira d'aquest, ja pensem en el següent.
En tornar a Toques Grasses i esperem que sigui per molts anys. Que continuï sent tot un èxit. Ha sigut un plaer molt gros tenir-vos aquí. De
moltes gràcies, moltes igualment.
Gràcies
per convidar-nos.
11:35 minuts. D'aquí uns moments parlem d'un altre dels grans, que es jubila, que es diu Fermí Puig i que és un cuiner del país gran, gran, gran.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.